Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4. Us informa Laura Polo Dalfó. Els preus dels carburants continuen baixant i arriben al final d'any amb un 12% més barats que al març, quan es va instaurar la bonificació de 20 cèntims. Aquest cap de setmana acaba aquest descompte i ho fa en la que és la cinquena setmana consecutiva de retrocés de preu. La gasolina se situarà en 1,56 euros, un 1,5% menys que la setmana anterior, mentre que el preu del gasol caurà un 1% fins als 1,64. En paral·lel, el preu del lloguer a Barcelona ha crescut un 25% aquest any fins a arribar als 19 euros per metre quadrat, segons ha publicat Idealista. De fet, només en l'últim trimestre s'ha encarit més d'un 8%. A més, s'han registrat increments en tots els districtes de la ciutat, sobretot a Sarrià, Sant Gervasi, seguit de l'Eixample, Sant Martí i Ciutat Vella, amb increments de més d'un 20%. Els augments més moderats, la meitat que els anteriors, han estat a Horta, Guinardó, Sant Andreu i Nou Barris. I en política, Alberto Núñez Feijóo ha proposat abonar el xec de 200 euros a les famílies vulnerables a través d'una devolució automàtica via IRPF sense haver de fer tràmits per sol·licitar l'ajuda. El president del PP, a més, ha reclamat que l'ajuda s'estengui a rendes superiors als 27.000 euros bruts anuals. Són modificacions que el PP vol incorporar al decret anticrisi que va aprovar dimarts el Consell de Ministres. A banda, segons el president popular, és immoral que aquest xec tingui un import inferior a altres ajudes impulsades per l'executiu, com el bo cultural jove de 400 euros. I pel que fa a la política catalana, el PSC ha reclamat al govern per la negociació dels pressupostos 120 milions d'euros i 1.000 habitatges públics per Barcelona. En roda de premsa, el primer secretari de la Federació de Barcelona dels Socialistes, Ferran Pedret, ha explicat que en la proposta de pressupostos enviada dimecres a l'executiu català hi ha un annex on es reclamen aquests fons que, segons el PSC, han de servir per compensar el deute amb l'Ajuntament.
100 milions d'euros que la Generalitat de Catalunya hauria de satisfer a l'Ajuntament de Barcelona per compensar per tot allò que l'Ajuntament de Barcelona ja ha fet, per dir-ho així, en nom de la Generalitat de Catalunya, quan la Generalitat de Catalunya arribava tard o no feia els deures.
A banda, el també diputat ha assegurat que veuen l'ampliació de l'aeroport del Prat, una altra exigència socialista, compatible amb la protecció de l'espai natural, tot i que no han aportat un pla propi. Canviant de tema, el govern espanyol ha demanat precaució a l'hora de viatjar a la Xina per l'increment de casos de Covid que està venint al país. I és que la Comissió Europea ha convocat per aquest matí una reunió dels ministres de Sanitat dels 27 per adoptar una resposta conjunta i coordinada davant aquesta situació, després que Itàlia ja hagi anunciat que demanarà proves negatives a les persones que procedeixin del gegant asiàtic. A l'aeroport de Milà ja ho fan des del dia 26 i les dades mostren que gairebé la meitat de les persones que venen de Xangai i Pequín estan infectades, tot i que no s'han detectat variants preocupants. Les autoritats per ara no han decidit quines restriccions els imposen, tot i que en alguns aeroports han optat per aïllar les persones que tinguin la malaltia. I en els esports, aquesta tarda torna la Lliga després de 7 setmanes d'aturada pel Mundial i ho fa amb el Girona, que rep el Rayo Vallecano amb un nombre de baixes importants. Michel té 5 jugadors lesionats, però avui ha pogut recuperar a Borja, Riquelme i Angel Herrera. El torn del Barça i l'Espanyol és aquest dissabte i a derbi a les 2 del migdia de l'últim dia de l'any. Ulls posats al nou fitxatge perico, César Montes, que podria debutar-hi. Avui s'ha fet la presentació oficial del mexicà, qui ha assegurat que està preparat pel que vingui.
Con personalidad, con valentía para encarar lo que viene, ¿no? Y bueno, creo que el ritmo de la liga es algo similar a lo que se vive en selecciones, quizá en selección un poco más. Y bueno, estoy apto y estoy 100% preparado para sumar al equipo.
Montes va aterrar a Barcelona dimarts i aquest dimecres ja tenia el primer contacte amb els aficionats en l'entrenament de Portes Obertes, on no va entrenar, però on va poder conèixer els seus nous seguidors. I en bàsquet, el Barça ha superat el Casademont Saragossa per 68 a 63 gràcies a un tercer quart que ha estat clau. Els blaugranes han començat perdent el primer quart, sorpresos per la defensa zonal aragonesa. Han tardat 4 minuts a notar. Durant el segon quart, un Barça més intens ha aconseguit agafar distància, però ha estat després del descans que els blaugranes han agafat avantatge pels pocs punts anotats pel Casademont. Ja l'últim període del Barça ha estat gris, però ha aconseguit mantenir-se malgrat l'acostament del Saragossa. Torna avui del Joventut, que s'enfronta contra el Betis, a 9:15. I atenció, perquè Oriol Antolí participarà al Mundial de Backyard Ultra, la coneguda de cursa sense fi. El català participarà en aquestes carreres que consisteixen en un bucle de 6,7 quilòmetres que s'han de córrer cada hora. L'única norma és que si no ets a la meta de sortida a l'hora següent, quedes eliminat. El rècord el té Merijin Gertz, que va córrer 603 quilòmetres en 90 hores. Això és tot per ara. Tornem d'aquí una hora, a les 5.
Acompanya el teu Nadal amb Ràdio Estel. Ràdio Estel us desitja bones festes.
Hey, hey, hey! Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
Pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya.
Aquesta setmana, al matí a Ràdio Estel, versió Delicatessen. A partir de les 10 del matí, els millors moments del programa. Els més exquisits, la feina més artesanal que hem fet fins ara. Una tria exclusiva i gairebé de laboratori perquè gaudeixis del millor dels millors. Aquesta setmana, al matí, versió Delicatessen, a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Pere Val d'Aran, 106.0. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. El bar. Una entrevista diferent.
Nosaltres anem corrents cap a la bodega Bartolí i en parlem amb Pol López. Doncs ell ha estat en Ramon a Històries Lamentables, de Javier Fesser, en Pedro, a Los del Túnel. No sabem si quan acabem aquesta xerrada triarà el camí més llarg per tornar a casa o s'aturarà a descobrir el curiós incident del gos a mitjanit. Sigui com sigui, però avui a la bodega Bartolí del carrer Vallespí, del barri de Sants de Barcelona, ens acompanya un actoràs que avui es presenta la darrera pel·lícula on ha participat, Suro. El primer llargmetratge de Miquel Gorré, una pel·lícula que ens explica la història de l'Ivan i l'Helena, una parella que decideix mudar-se de la ciutat on viu a una masia amb hectàrees d'arbres de suro que han heredat i volen explotar com a negoci. Allà xocaran entre dos mons, el rural i el de ciutat.
A veure, penya! Un brindis per l'Helena i l'Ivan.
I obrim el finestral a la façana sud.
Tampoc hi ha pressa per això.
Jo vull tenir-la acabada abans del parc.
Ja sou aquí?
Haurem de canviar les figues.
No, el podem restaurar.
Que teniu algú que us faci la lleva de suro? En 6 setmanes ho podia fer la feina i us podia pagar uns 20.000 euros.
20.000? És una mica pijo, no, tot això?
He canviat el nostre cotxe per això.
Ja t'has tornat boig o què, tia? Ai, perdona, tu qui ets?
És molt
fàcil ser un idealista apassionat quan la gent s'encarrega de les coses que tu no et vols ocupar.
Per mi és important intentar viure segons les meves idees i poder transmetre-hi al meu fill.
Què tal?
Has decidit demanar-te una cervesa avui, eh?
Sí, una canyeta.
De seguida parlem de la pel·lícula, o dit d'una altra manera, eh? Comencem a parlar de la pel·lícula amb aquesta pregunta. Amb qui t'aniries a fer una cervesa? Amb l'Ivan o amb l'Helena?
Hòstia, pues amb l'Helena, perquè l'altre tindria la meva cara i seria molt raro.
Aquesta setmana veia Suro, que s'estrenarà el 2 de desembre als cinemes, i flipava molt perquè darrere el que sembla un drama rural amb una història de parella s'hi amaguen, no?, multitud de temes cruents,
sí, sí,
que es toquen durant tota la pel·lícula.
Sí, sí, exacte. Vull dir, serveix de pretext, no? Però, clar, sí, sí, la gràcia d'aquesta pel·lícula és el que dèiem, no?, que està tota... Hi ha moltíssimes capes, no?, com a tota la vida, com en una parella. En una parella també hi ha política, hi ha diferències ideològiques, hi ha... Bueno, i aquest és un dels problemes que tenen, no? Que com que hi ha certes qüestions que no parlen, però que són cabdals, no? I es parla de micropolítica, no? Es parla de... Vull dir, sovint es parla d'això i clar, si és micro, si deixes de parlar d'aquestes coses que semblen micro, que són petites, però són decisions vitals i mirades i ideologia, si deixes de parlar d'això, que també és comportament en una parella, en una relació, això creix, no? Això pot acabar eclosionant, no?
De fet, quan parlem d'aquesta pel·lícula, el primer que no tinc clar és si estem parlant d'un drama rural o d'un drama de gent de ciutat.
Sí, és un drama de més que d'una generació, no, en fons, més que d'una generació però que és una pel·li gairebé, vull dir, atemporal. El que passa que el director, pues, té la meva edat, no la teva, no? Vull dir, 30 i picos, i bé, doncs som una generació que potser creiem que podíem fer les coses, no? Bueno, això, pues, com el somni de la humanitat, no? Que volia de tota la civilització, que volia organitzar-se col·lectivament, no? Que hi hagués ocupació per tothom, no? Aquestes coses.
Allò que ens van prometre.
Sí, bueno, i la qüestió horitzontal i tot això, i clar, que aquests temes, doncs, vull dir que pots tenir totes aquestes intencions, però a vegades xoques, no? I aleshores, ells es xoquen amb una realitat, amb un entorn on han de totes aquestes qüestions polítiques que ells somiaven, venen de la cooperativa, venen d'una cooperativa d'arquitectes a Sants, això és una mica el que ells... Bueno, no surt a la pel·li exacta, però ens va servir una miqueta això, una cooperativa d'arquitectes. Venen de tot aquest teixit i se'n van al camp on han de lidiar i manar i han d'aplicar i viure dins de jerarquies. La qüestió horitzontal no existeix i t'has de sobreposar, i això, bueno, no és fàcil.
Parlem una mica d'aquestes temàtiques que toca també una pel·lícula com Suro, sense desvetllar, evidentment, el que va passant al llarg de la pel·lícula, perquè de veritat que s'ha de veure. Temes com el tema de la immigració i el tracte que els hi oferim, no?
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, a la pel·lícula és molt... Bueno, és un retrat de moltes coses, dur, però molt sincer, no?, de com fem les coses, com ens relacionem. En aquest cas, sí, el tema de la... La Pili no ve. El tema de sí, sí, exacte. O sigui, això és un retrat dur, però sense gaires concessions. O sigui, mostrant realment la dificultat d'això. En aquest cas, l'Helena i l'Ivan, apareix un tercer personatge, que és el Karim, que el protagonitza l'Ilias Guadani, un noi que ha arribat, està en situació vulnerable i està treballant allà sense família, sense res, i ells el volen ajudar, però...
Que ell sí, però no, però no, però sí, eh?
Sí, exacte, el volen ajudar, però en realitat potser l'estan utilitzant, no? I potser se l'estan passant, i potser les seves carències les estan complint amb ell. Vull dir que hi ha una utilització aquí, a vegades, amb bones voluntats, de no, ajudarem a l'immigrant que tal, que no té feina, i a vegades aquestes intencions estan plenes d'altres coses. Però la peli es compleix en aquest sentit, vull dir que, per una banda, sí, tenen bones intencions, però a vegades també utilitzen. I això és el que una mica com fa de mirall i et sents una mica interpel·lat, això mola.
Ara que em parles de complexitats, no sé si el més complex per tu a l'hora d'interpretar l'Ivan o per la Vicky Lungo a l'hora de treballar el paper de l'Helena, ha estat precisament, no?, aquest món de contradiccions entre uns i altres i entre vosaltres mateixos, perquè sí. Quan tu agafes un personatge, intueixo que dius, bueno, la línia del personatge serà aquesta i anirà cap aquí. Però, clar, allà va, ve, torna...
Sí, sí, sí. Bueno, aquesta és la gràcia també del que ha construït el Miquel, no? Personatges que en algun moment empatitzes molt, en altres et sembla molt allunyat i, uau, com faré això? En un moment... hi ha moments que és molt tolerant, molt obert, hi ha moments en què és racista, hi ha moments en què, vull dir, ha aconseguit aquesta qüestió que sempre parlem als actors i tal, que és la complexitat, ho ha aconseguit molt amb la pròpia escriptura. I també ens ha parlat molt a nosaltres, ens ha preguntat molt, vull dir que en aquest sentit és molt obert, i també nosaltres hem parlat moltíssim de qui eren aquests personatges, saps? Hem parlat molt, i més que assajar, això, hem parlat molt sobre nosaltres, sobre què pensem, hem posat sobre la taula qüestions nostres, polítiques, de mirada sobre el món, i això també és enriquidor i era necessari fer-ho.
No sé, Pol, si teníeu certa por o, com a mínim, si ha sortit el dubte durant el rodatge d'enfocar també la gent del poble amb molts trets típics i tòpics, no? Gent tancada, gent que té la seva manera de fer i no vol fer d'una altra manera. Ja. Això ha sortit?
Ha sortit en les converses o...
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, el que sí que és una realitat. Vull dir que hi ha una realitat de a l'Empordà, a la zona on hem anat, es fan les coses d'una manera, en saben més d'aquella manera. Llavors, de cap volta tu arribes com en qualsevol entorn. Jo vinc en aquest bar i no... Bueno, hauria d'estar molts dies per saber com funcionen les coses, quina manera tenen de dirigir-se a les persones, com es tracten i quines són les seves lleis. Aleshores, això passa en qualsevol lloc, igual que si venen de camp a la ciutat, no? Hi ha tota una estructura que no és fàcil i que és diferent.
Mm. És una pel·lícula, a més, amb molts diàlegs trobats, ara ho dèiem, però també molt de gest, precisament per entendre aquestes pròpies contradiccions entre el que pensen i el que diuen i el que fan els personatges. No?
Sí,
hi ha un triple joc aquí.
Sí, sí, totalment. I, de fet, ahir em mirava la pel·li i pensava... Però què fa? Què fa? Dic, per què està fent això?
No, a mi, com a espectador, m'ha passat el mateix.
Ahir em passava, per què estan fent això? Vull dir, és interessant, perquè... Bueno, vol dir que estàs molt amb ells, no? Fins i tot, jo què sé, jo que sóc actor de la peli i tal, estava com molt amb ells, però per què fan això? Perquè veus com... Tornem a lo mateix, no? Com que veus complexitat i llavors sí que et preguntes, llavors sí que et surten preguntes, per què fa això? Per què, hòstia, però... Perquè pateixes també per ells. Si no, si fos una cosa més plana o senzilla, previsible, no sé, a part d'aquest seria igual, no sé, no et preocuparies tant. I aquí és com que veus les opcions, veus les possibilitats, és rica.
Et preguntava molts pels reptes que ha suposat aquesta pel·lícula, perquè, esclar, és una pel·lícula que porta plantejant-se des del 2016 i s'estrena ara el 2022, i, per tant, entenc que no ha estat gens fàcil tot el camí.
No ha estat fàcil, i, per tant, qui estigui escoltant el programa ara mateix, que se'n vagi de cinema en català, se'n fa molt poc. Vull dir, aquest any em sembla que en català així... Bueno, ja em ve el cap al Carràs, em ve el cap Suro, i ara mateix em sap greu, però no em ve res més al cap. Vull dir que... Això vol dir que n'hi ha poques. Aleshores, dic que sí, s'ha d'anar-hi. Sí. És un projecte que va costar molt d'aixecar, i ha valgut molt la pena, i però és el que té, no? Em costa molt que hi hagi... Bueno, això, facilitats per poder, a talent com el del Miquel, doncs poder-li donar lloc.
Clar, s'estrena, ara ens ho deies, s'estrena aquest drama rural a la vegada que portem gairebé un any parlant del Carràs. No sé si la temàtica de les pel·lícules, a vegades, segueix una certa tendència.
És que no sé, jo a mi, jo, igual que tu ho preguntes, jo també, perquè jo no ho sé en el sentit de...
És evident que toca temes diferents, la pel·lícula.
Sí, però jo crec que... són coses que es recullen, no? Si passen, però ve de saber, no? Vull dir, em sembla que Asbestes, que també, em sembla que el Sorvallent la tenia al calaix des de feia, no sé, 15 anys, em sembla, i la història de la Carla és una història que ella ja, em sembla, ja volia explicar quan va acabar... Ha coincidit, i llavors ha coincidit en aquest cas, vull dir... Però, bueno, també som així, no? Vull dir, necessitem... Hòstia, hi ha tres coses que són més o menys igual, ens deu com anar bé, no? Em dir, no, doncs ara es fa molt això. Vull dir, necessitem com... això, ordenar-ho i donar-li una lògica a algú que és una simple coincidència, potser.
Com ha estat pel treballar amb Miquel Urrea en el seu primer llargmetratge?
Espectacular, meravellós. A mi m'encanta treballar amb el Miquel. Jo ja fa molt que el conec i tenia moltes ganes i és una persona que fa que el rodatge sigui un lloc de moltíssima concentració, molt respecte, un lloc on apareix molt la creativitat, però hi ha una estructura molt sòlida, saps què has de fer, però també tens una mica d'espai per provar, et dona molta confiança i és una persona interessant, que sempre pots compartir coses, sempre t'enriqueix el que diu. Vull dir que és agradabilíssim.
Ja sé que ara et diré, Pol, que aconseguiu una química brutal, tu i David Luengo, en aquesta parella i en aquesta pel·lícula de Suro, i segurament em diràs, bueno, per això faig d'actor i porto tants anys fent d'actor, no? Però com s'aconsegueix una química així entre actors?
Bueno, també s'ha d'entendre el joc d'una mateixa manera, potser, no? I amb la Vicky l'entenem molt semblant, vull dir, no fa falta ni que parlem ara si haguéssim de fer alguna cosa en el sentit de... Ja juguem des d'un lloc molt semblant, de... Sí, en el fons de joc, d'anar molt a fons, de parlar molt les coses, de posar en comú moltíssimes coses que jo penso, tu penses... bueno, això, que cadascú, no, els seus pensaments els compartim molt i a part que el que és la dinàmica del joc l'entenem molt semblant, la interpretació.
Ara hem parlat de Suro, me'n feies una pinzellada, però si et pregunto per la salut del cinema català i la salut del cinema espanyol...
Bueno, ara sembla que està en un bon moment la salut del cinema espanyol i la salut del cinema català en quant a qualitat, en quant a diners, per parlar-ho clarament, seguim tenint un tracte... Sempre que dic això em sento com que hi ha coses molt importants i tal, però és que és veritat, ja sé que hi ha moltes coses importants, però el que s'anomena cultura també ho és, i hòstia, a mi el que m'agradaria és que sapiguessin que, la pel·li també, la primera de la Carla, també tenia un pressupost molt baix i era una pel·liculassa, vull dir, em suposo que amb el Carles en tenia més de pressupost, però el Miquel tenia un pressupost molt baix i ha fet una super pel·liculassa de l'hòstia. Vull dir que amb moltes dificultats, a més, després el que dèiem, tants anys, no? Vull dir que, no sé, molaria que... No me'n recordo de qui hi ha Conselleria de Cultura, perquè sembla com el xiste, no? Perquè ningú se'n recorda, perquè potser la setmana passada era... Em sap greu. O sigui, jo estic parlant d'això i no sé com es diu, però clar...
A mi em sap més greu no recordar.
No, és que no me'n recordo el nom. No, sí, la vaig conèixer. Però ho dic en el sentit que molaria que... Bueno, que tothom fes el... Que lluitessin una mica per això, no? Pel cinema català, per la cultura en català d'aquí, sobretot en qüestions de llengua i tal. Si volen cuidar-ho, pues, joder.
Em parlaves ara, Pol, de cultura catalana, però bueno, parlem de cultura, precisament la cultura ha de fer el que fa pel·lícules com Suro, que és posar-te un mirall davant i fer-te, punxar-te una miqueta, fer-te mal una miqueta.
Bueno, o sigui, s'agraeix, no?, que no sigui complaent, i a part és un... O sigui, lo bo de Suro és que és una peça... que passen moltes coses i que et manté enganxat. O sigui, no, ni és Soponcio ni res d'això. És una cosa tensa, compacta, que va com un tiro. Vull dir que, bueno, que avança molt bé. A part, sí que et posa davant temes, i la cultura també ha de fer això, però si a part està presentada amb una alçada cinematogràfica d'aquesta... Bueno, d'aquest nivell, aleshores és l'hòstia, perquè hi ha contingut, hi ha preguntes que es fan amb això, amb una solidesa i amb una peça que la gaudeixes com a espectador total.
Et preguntava per la salut del cinema català i la del teatre?
La fatal, no? Vull dir que està anant menys gent al teatre i hem d'aconseguir-ho. Jo, bueno, com sempre, és lo de la gent més jove, no? Amb això també s'han de pensar, s'han de tenir idees des de la política, des de nosaltres i des de tothom ha de pensar com... Bueno, això, que no perdem... Perquè hi ha un públic molt fidel que són meravellosos, que són els que fan que el teatre continuï, que són gent que té més de 50 anys i després costa una mica més la gent jove. La gent jove, dic, des a partir dels 20, eh?
Perquè, o sigui, quina és la diagnosi? Perquè jo recordo que quan començàvem a sortir de la pandèmia, no? qui tornava al teatre és precisament la gent que tenia més por, que són la gent gran, no? Mm-hmm. Què passa amb els joves? Per què els joves els costen entrar tant al teatre?
Bueno, no ho sé, aviam, és un tema que suposo que és una qüestió del món que els envolta, no? Vull dir que hi ha altres al·licients, hi ha una manera de consumir que no té a veure amb... No s'ha educat en aquest sentit, no? Aleshores, bueno, tenen altres... Això, hi ha molts altres entreteniments. El que molaria és això, que, bueno, a les escoles, a les universitats, etc., hi hagués un vincle més potent amb el teatre, que pot ser una eina també molt, molt útil d'aprenentatge.
De fet, per si alguna cosa coneixem a Pol López a part de les pel·lícules i d'aquesta darrera pel·lícula, per Suro, són pels meravellosos personatges treballats que ha donat vida a dalt dels escenaris dels teatres. És el cas de Hamlet, per exemple, aplaudidíssima per la crítica i que et va fer guanyar aquell Premi Butaca 2016 a millor actor. Què suposa per un actor interpret de Shakespeare?
Home, és un plaer, en el fons. Vull dir, és una cosa que... O sigui, poder passar per aquells pensaments és molt... Et sents molt afortunat, perquè estàs encarnant una sèrie d'idees amb d'una profunditat... Bueno, de molta profunditat, amb molta bellesa, dites d'una manera tan clara i tan lúcida que poder simplement... passar per allà dins, allò ja és molt... Bueno, és això, et sents afortunat de poder-ho viure.
Deia, t'hem vist fer de Hamlet, t'hem vist el curiós incident del gos a mitjanit, t'hem vist esperant a Godot... Et consideres un actor polifacètic? Vull dir que jo crec que ets d'aquells actors, no? Que diuen, bueno, en Pol López, amb què ens sorprendrà aquesta pel·lícula? Doncs no ho sé.
No, a mi m'agrada fer qualsevol cosa. M'agrada fer qualsevol cosa. Tot el que, jo què sé, ara, per exemple, em vindria, jo què sé, molt, molt de gust fer una comèdia molt clàssica. Vull dir que sempre tot és... Jocoso, tot té la seva gràcia, no?, de posar-s'hi. Sí.
Si et pregunto per futurs projectes...
Doncs pues mira, he acabat d'una pel·li ara fa poc que es diu Llobàs, amb la Maria Rodríguez i el Leon Martínez, dirigida pel Pau Calpe, que la vam rodar per València, la Sènia, per allà, i... Estic assajant amb l'Àlex Rigol, la Heda Gabler, que farem el Llibre de Gràcia a partir del 29 de desembre.
No pares, eh?
Mira, tio, estic content.
Vull dir, et va bé fent d'actor?
Sí, va bé.
Anava a dir, està bé el món de ser actor, perquè ja sé que patiu molt, no? Però...
Sí, no, jo en aquest sentit només puc estar agraït. Jo estic molt content. I sí, m'ho passo molt bé. La veritat és que m'agrada molt. I ara mateix, jo què sé, amb el que estem fent amb l'Àlex, doncs, amb el Rigola, doncs, bueno, té una manera d'apropar-se diferent i, bueno, m'està agradant, no? També m'agrada això, com conèixer gent que té maneres i mirades consolidades o que les està cercant, però que tenen fonaments, que tenen... I això m'agrada, no? Gent amb maneres que et pugui enriquir. Això és xulo.
Parlàvem abans també del curiós incident del gos a mitjanit. Creus que ha estat el teu gran boom, aquella obra?
Sí, jo no... Teatralment, és veritat que és com la més mainstream que vaig fer, i el Poligrama, i clar, bueno, va ser 3 anys, però l'últim va ser com en un teatre... Bueno, que jo no havia estat mai, que és un teatre més... Jo sempre he estat molt més al lliure i tal. I bueno, de fet, això era del lliure. Primer està a Gràcia, després va estar a Montjuïc, després va anar al programa. I allà el xulo és que això va poder venir una obra de qualitat... que això i el programa ho està fent. Sí, tal qual. Està viu aquell. Doncs això, dic que va ser xulo poder-la fer allà, perquè, bueno, va poder-la veure molta gent, i això és molt guai.
Què els diries a tots aquells estudiants que estan a l'Institut del Teatre que es volen dedicar a aquest món?
Què els hi diria?
Què els diria? Els diria, doncs, que no pateixin. que això és un joc i que la imaginació és el camí més interessant que els hi poden... Que la seva pròpia imaginació és el camí més interessant, crec, que poden prendre i utilitzar com a eina.
Aquesta feina actual te la prens així, com un joc?
Bueno, com un joc, clar, s'ha d'anar sofisticant. La base és un joc, no? La base és un joc. És la gràcia de la feina. No me la prenc així perquè és molt seriosa i has de treballar molt, has d'estudiar molt, has de fer molta feina a casa, però sempre a sobre de l'escenari i quan estàs interpretant amb una pel·lícula, ha de ser un joc amb l'altre, sí.
Dèiem que hem vist a Pol López ja fa anys al cinema, a la televisió, al teatre, per tant, és tot plegat purament vocacional. Consideres que has tingut sort?
No, o sigui, sort, és que no ho sé, jo... O sigui, jo vaig anar fent càstings i tal fins que va aparèixer un que em van agafar i llavors allà, pues, bueno, vaig... Tengo sort amb la gent que he treballat, també, crec, sí. He pogut treballar amb gent molt bona i això és super enriquidor.
Pol López, ha estat un plaer conversar amb tu avui.
Moltes gràcies.
A Bodega Bartolí, que vagi molt bé.
Molt bé, tio, cuida't.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Benvingut a l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. 100 anys d'artesania familiar que ha estat valorada amb moltes medalles d'or.
Aquestes festes, un cava elaborat de les primeres premsades de raïm. Cava Canals i Munner. Un cava que ajuda a quedar bé.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat. Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777. Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. Crims, o gairebé.
Nosaltres que contem amb la doctora Rosa Vinyes, ella és psicòloga i criminòloga, que ens porta aquests casos de crims o gairebé, alguns casos que s'han comès, d'altres que afortunadament es van poder parar a temps. Doctora Rosa Vinyes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin cas ens portes avui?
Pues mira, us portaré el cas del caníbal de Milwaukee, que es diu Jeffrey Dahmer.
No però... sona bé només pel nom, eh? Ja no sona bé pel nom.
No, ja no sona bé pel nom, no, certament.
Anem a introduir-nos en el cas i primer hem de conèixer qui és aquest caníbal de Milwaukee.
Aquest caníbal de Milwaukee és un dels famosos assassins serials que van matar gent durant l'època dels 78 al 91 als Estats Units.
Ara coneixem qui és l'assassí i parlaves d'assassins en sèrie. Què són els assassins en sèrie?
Mira, els assassins en sèrie són aquells que maten a múltiples víctimes, a numeroses víctimes, però que generalment ho fan en més d'un esdeveniment per separat. És a dir, entre víctima i víctima hi ha un període el que es diu cooling off. El cooling off és com un lapse de temps. És a dir, poden matar una víctima, passar uns anys, matar una altra, matar una altra.
Val, això ho fan perquè no deixar rastre, diguem-ne, d'alguna manera?
No necessàriament. O sigui, quan a les entrevistes que s'han fet amb aquest tipus d'assassins, que n'hi ha mitjançant a l'FBI o els treballs que han fet el doctor Schlesinger de la John Jay College of Criminal Justice, generalment et donen diferents explicacions. Algunes perquè, per exemple, és un mite que no poden deixar de matar. Alguns, senzillament, troben unes altres avingudes més saludables que no es mata la gent. Uns altres perquè poden no sentir la necessitat de matar durant un període de temps fins que la tornen a sentir i llavors cometen l'acte. I hi ha uns altres que poden haver tingut alguns problemes a la vida que els impedeixen tornar a matar. Per exemple, si un assassí es quedés paraplègic o en cadira de rodes, seria bastant més difícil que pogués tornar a matar, per exemple. O sigui que hi ha múltiples motius, en depèn del cas.
Entenc que en tots els casos, però, com que assassinen una vegada rere l'altra fins que la policia els aconsegueix atrapar, el que segur que no tenen és certa empatia cap a la víctima.
No, generalment no. Generalment, els casos que hem vist, per exemple, el cas del caníbal de Milwaukee, no és una persona que tingués les mateixes reaccions al patiment humà que podria tenir la resta de les persones o la immensa majoria de la resta de les persones.
Nosaltres avui ens referim a Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Quan entrem en el seu cas, ben bé què és el que va passar?
Pues mira, principalment, perquè és un cas molt llarg, va ser una persona que va matar 17 homes joves i alguns adolescents entre el 1978 i el 91.
17, eh?
Sí, un total de 17, que sàpiguem.
Que se sàpiga encara dia avui, eh?
Sí, generalment, quan es troba aquests assassins en sèries, és molt difícil realment a vegades saber el número de víctimes, perquè generalment no acostumen a ser les persones més honestes. Llavors poden intentar amagar el nombre total de víctimes que tenen o poden intentar exagerar-lo per fer-se, bueno, per donar notorietat i posar-se com la gent dolenta que volen ser a vegades.
Això li anava a preguntar, doctora, no se'n vanaglorien. Doncs bé, n'hi ha que sí, n'hi ha que no, eh?
Exacte.
Val. Quin és el primer assassinat?
El primer assassinat que va cometre el va cometre als 18 anys, al 1978. I ho va fer quasi d'una forma... Ell va dir que no era... En les entrevistes que va fer amb el Robert Ressler i amb el Patrick Kennedy, que van ser dos investigadors policials que el van entrevistar, el que, segons l'evidència escrita que tenim d'aquests casos o que van deixar aquests policies, va ser que ell va dir que poc menys que s'ho va trobar fet, que va ser producte de l'oportunitat. Quan, en realitat, el que sabem és que aquesta persona ja tenia unes fantasies violentes de matar des de feia temps, ja fantasejava en trobar algun autoestopista que pogués portar a la seva casa i tenir actes sexuals, i això és exactament el que va passar al seu primer assassinat. Es va trobar un autoestopista o algun home que trobava atractiu, que estava a la carretera, el va convidar a casa seva, intentar mantenir relacions sexuals, però aquestes no van ser satisfactòries, i llavors el que va passar és que aquesta persona es volia marxar. Segons l'evidència que tenim, el caníbal de Milwaukee no volia que aquesta persona es marxés, i llavors el que va fer és donar-li un cop al cap, el va estrangular, i després de matar-lo el va fer trossos, literalment.
Déu-n'hi-do. Clar, quan vostè ens explica tot això, doctora Vinyes, el primer que em ve al cap és preguntar-li, com a psicòloga, a part de criminòloga, perversió o malaltia mental?
Mira, no podem parlar d'una cosa i d'una altra, és a dir, i el problema que tenim és amb, la amb les definicions que utilitzem de perversió i de malaltia mental, amb les dues, de fet. Perversió com a tal, generalment als contextes clíniques no ho utilitzem, perquè és un mot que té moltes connotacions, algunes negatives. Algunes inclús s'havien arribat a utilitzar, especialment en aquella època, amb gent de col·lectius LGBTQ. Res més lluny de la veritat, avui dia ja no està permès. Llavors, el que sí podem dir és que si aquesta persona tenia un tipus de sexualitat que nosaltres generalment qualifiquem com patològica, que era a base de infligir patiment als altres, d'obtenir completament el control, de drogar-los fins que es trobessin inconscients o matar-los per obtenir la gratificació sexual. I això està lligat amb unes característiques de personalitat molt concretes. I aquí és on entraria la patologia mental. Ara, què volem dir per patologia mental? Realment era algú que no sabia el que feia? No sembla ser en aquest cas, per tota l'evidència que tenim i les conclusions que es van arribar.
La doctora Ara ens explicava aquest primer cas, quan Jeffrey Dahmer tenia aquests 18 anys, el 1978, deia, s'han comès, que se sàpiguen, 16 morts més, 16 assassinats més. No sé si a mesura que s'anaven incrementant aquests assassinats, creix també, d'alguna manera, la sofisticació en la forma de fer aquests assassinats.
No sé si ben dir-te la sofisticació, però sí que arriba a un modus operandi molt concret, especialment en aquest cas. És particularment notable com el procés pel qual, d'alguna manera, enganya les víctimes perquè vagin amb ells, els droga o els tripen al cervell, els estrangula, obté gratificació sexual amb els cossos, després bàsicament els desmembra, obté gratificació sexual amb aquest acte i guarda uns trofeus per rememorar l'acte i obtenir gratificació sexual, això és molt notable en aquest cas. Ara, sofisticació. Sí, en el sentit que cada cop sap més com desmembrar els cossos o com desfer-se, però a la vegada es torna molt descuidat. Llavors, hi ha aquestes dues bandes. Cada cop ho sap fer o té una rutina o un modus operandi que el va seguint, però, per l'altra banda, també hi ha aquest impuls i aquesta necessitat de matar que es torna més forta, que fa el que es faci molt descuidat i no sofisticat.
De seguida li pregunto per què matava i, sobretot, com matava, però, clar, quan parlem de Jeffrey Dahmer, estem parlant tota l'estona del caníbal de Milwaukee. Per què caníbal?
Caníbal era perquè, a partir de la setena víctima, més o menys, va començar a mossegar i a ingerir parts o carn de les seves víctimes. Per això li van anomenar el caníbal de Milwaukee. Però realment li podien haver anomenat el caníbal, el necrofiliac, en anglès.
Per què matava Jeffrey Dahmer?
Mira, hi ha molts motius pels quals maten els assassins en sèries i cadascú té la seva motivació. En el cas del Jeffrey Dahmer, la motivació era clarament sexual, segons el que deia ell. És a dir, nosaltres, els éssers humans, tenim unes tendències de sexualitat i de les relacions afectives que generalment s'estableix cap al final de la infància i l'adolescència i s'estableix de forma ferma, per dir-ho d'alguna manera. Amb el Jeffrey Dahmer es va realment establir d'una forma que és molt patològica, és a dir, des de la infància d'alguna forma disfrutava desmembrant animals que trobava. I això l'excitava. Quan va arribar a l'adolescència i a la pubertat i a l'inici de la sexualitat, aquests actes es van començar a incorporar les seves fantasies sexuals. I les seves fantasies sexuals no només era desmembrar, però obtenir el control complet d'un altre ésser. I això ho va començar a traslladar a tenir el control d'una altra persona. I això es va començar el període de fantasia i que després aquesta fantasia va ser el que va portar-li a fer els crims de la manera que els feia.
Insisteixo en això, doctora, per entendre més que res, ara quan entrava a l'estudi la doctora, sempre li acabo dient el mateix, és interessantíssim intentar saber el per què, com és possible que una persona pugui arribar a cometre crims tan atrossos com aquests. Jeffrey Dahmer, d'alguna manera, es veia impossibilitat per parar els seus impulsos? Estem parlant d'això?
No, no realment. És a dir, no hi havia res que l'impedís matar. L'únic que, d'alguna forma, ja havia seleccionat un modus de vida que li permetia fer això. O sigui, els actes eren completament voluntaris i per trobar la gratificació sexual. De fet, els antecedents del Jeffrey Dahmer o els anys que no va matar, perquè hi havia períodes entre el 78 i el 86 que no va matar, es va veure que tenia... mirava de trobar unes altres avingudes. Per exemple, anava a les saunes, on hi havia unes altres persones del col·lectiu LGBT, i mirava de tenir sexe. Com el sexe amb una parella conscient no els satisfeia, els va intentar drogar, però no els matava. Què passa? Les persones de les saunes van queixar i el van fer fora. I llavors allò va començar llavors a anar al bar, als bars LGBT, i als centres comercials on trobava prostituts homes que podia agafar a casa seva, i a partir d'allà és quan es van incrementar el nombre de les morts. Però no hi havia res que l'impedís no matar.
Per tant, hi ha un punt en què s'incrementa el nombre d'aquests assassinats, eh?
Correcte.
Hi ha un punt d'inflexió.
Correcte. Va matar quatre persones, una al 78, una al 86, una altra al 89, quatre al 1990 i llavors vuit al 1991. Clarament és un període allò d'escalada de nombres a mida que passa el temps fins que el van arrestar.
Com matava Jeffrey Dahmer?
Pues matava de la següent forma, i és pràcticament és una progressió de les seves fantasies infantils, de com va matar la primera víctima i de com s'apropava a la gent a la sauna. És a dir, quan el van fer fora de les saunes, va començar a freqüentar els bars gais i demanar serveis de prostituts al carrer. Llavors, el que feia és prometia a aquestes persones, els del bar, o passar una bona estona amb ells a casa seva, o els prostituts anar a casa seva i els prometia entre 50 o 100 dòlars per treure'ls unes fotos que a ell li agradava. Llavors, quan anava a casa, llavors els hi treia les fotos, primer, quan estaven vius, els oferia una beguda. Aquesta beguda estava drogada. Amb aquesta beguda els deixava inconscients i llavors els estrangulava manualment, i això el gratificava. Llavors tenia actes sexuals amb una parella completament obedient i podia tenir complet control amb aquest acte més de necrofília.
Que bàsicament el que volia era això, el control.
El control, el poder i el control complet sobre una altra persona. De fet, aquesta idea va evolucionar tant que el que va intentar és no matar-los tan ràpidament, i el que feia és els trepanava el cervell, els injectava àcid, perquè ell volia crear com aquesta parella zombi que no tingués cap voluntat, però amb la qual ell aconseguís el complet poder i control. O sigui que en aquest sentit sí que és molt consistent per què ho feia.
Avui estem parlant amb la doctora Rosa Vinya, psicòloga i criminòloga. Ens acompanya cada dimarts en aquest Crims o gairebé, i estem tractant aquest cas de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, fins a 17 assassinats en sèrie. Però anem a l'arrest, doctora. Com s'aconsegueix saber qui és Jeffrey Dahmer i per què fa el que fa?
Mira, com s'aconsegueix és quan has parlat abans de la sofisticació, del que no és una cosa sofisticada. Amb el temps, el que va passar amb el Jeffrey Dahmer és que, com deia ell, estava consumit. A més, quan el Jeffrey Dahmer, un detall que no he donat, és que era alcohòlic i estava sota els efectes de l'alcohol generalment tot el dia. Havia tingut problemes des de l'adolescència per beure massa. Llavors, quan el van arrestar, sempre és en el context d'estar molt begut. És a dir, va fer el que feia sempre, va anar a un centre comercial, es va apropar a un jove que estava en un grup i li va dir, vine a casa meva a veure una pel·lícula, ens ho passarem bé. El noi va acceptar, va anar a casa seva i de sobte es va veure que el Jeffrey agafava una cervesa, però ell li oferien una altra beguda bastant més forta amb una mena de sabor com molt estrany. Llavors, no només això, sinó que el seu apartament feia una olor horrible. S'havien queixat moltes vegades i aquesta olor era...
Si anava col·leccionant...
Exacte, de les restes humanes, de tot el que hi havia allà. Llavors, el que va passar és va intentar que aquest noi es tragués la samarreta, se la va treure, llavors li va ficar una esposa a la mà i el volien mobilitzar i aquest noi no es va deixar.
Val.
Llavors van veure una pel·lícula, després el va portar a una habitació, li va treure un ganivet i llavors el noi es va espantar i va aprofitar que estava despistat i borratxo, li va fer un cop de puny a la cara i va fugir de l'apartament.
Avui està molt bé que tractem aquest cas, i ho dic perquè a aquesta secció volíem que es digués així, crims o gairebé, i és evident que en aquesta secció i en aquest episodi, en el cas de Jeffrey Dahmer, hi ha de tot, hi ha crims, hi ha gairebé crims, que és el que ens estava explicant en aquest últim cas la doctora, i és per això que van atrapar el famós caníbal de Milwaukee. Doctora, deixi'm preguntar-li com, i expliqui fins on pugui, que és evident que hi ha coses que no es poden explicar. Com la policia aconsegueix saber que un assassí és un assassí en sèrie? És a dir, com relaciona des del primer cas fins a l'últim?
Això és complicat. En el cas del Jeffrey Dahmer va ser molt fàcil. Quan aquest noi es va escapar, va cridar la policia va fer un registre de casa seva, no només va trobar restes humanes, va trobar les fotos de les víctimes que guardava i els carnets de conduir. Llavors, així sí que van poder fer lligar els casos. Què passa quan no tens aquestes evidències, que és el que estem parlant? Realment és molt difícil. Realment, encara a dia d'avui, l'evidència científica no està aconseguint trobar una manera de lligar casos que sigui 100% fiable.
Perquè pel simple fet que un cas s'assembli a un altre no vol dir que l'assassí sigui el mateix.
No, no vol dir. I, de fet, inclús si tens casos com aquests que s'assemblen molt... La Schlesinger té, de fet, una de les majors investigacions. La Schlesinger va ser mentor meu a la John Jay College, per clarificar, i ell té un conveni de col·laboració entre la John Jay College i la Behavioral Science Unit de l'FBI. Va ser així com vaig començar a investigar i per això vaig poder publicar amb casos de l'FBI. I ell va fer una investigació amb casos d'assassins serials i el que va trobar és que en el 80% dels casos d'aquests assassins, hi havia un dels assassinats que no hi havia cap manera que es poguessin lligar als altres. I això era perquè l'assassí experimentava. Llavors, inclús quan tens algú que té un modus operandi com aquest cas, que sigui molt semblant, en molts d'aquests casos d'aquests assassins, hi haurà almenys un cas que no el podràs lligar.
Clar. Estem parlant de que l'any 1991 Jeffrey Dahmer s'aconsegueix arrestar. I posteriorment hi ha un judici que és llarg i que és mediàtic.
Molt, molt llarg, molt mediàtic. De fet, es poden trobar, o almenys fa uns anys es podien trobar les gravacions d'aquest judici. A mi, per exemple, m'agrada molt un dels pèrits de l'acusació, que es diu Perdits, perquè no només és un psiquiatre forense molt conegut, però també és una persona que d'alguna forma et dona un informe que és extraordinàriament clar i t'ho fa entendre molt bé. Conceptes molt difícils els explica molt fàcilment. Llavors, què va passar amb aquest judici que va ser tan llarg? Hi havia el debat de si, com hem dit abans, si el Jeffrey Dahmer realment estava malament del cap quan va fer el que va fer. I aquí es van tant la defensa com l'acusació... va cridar, em sembla que 3 o 4 pèrits cada part.
Clar, entenc que és molt difícil de demostrar això.
És difícil, especialment perquè hi ha una cosa que generalment no pensem, que és el que és malaltia mental pel sistema de justícia criminal. És un concepte jurídic que, d'alguna forma, és bastant diferent al que en l'àmbit clínic entenem amb malaltia mental. Llavors, en els Estats Units, quan volen dir malaltia mental en el sentit jurídic, volen dir principalment dues coses, que és que tinguin la capacitat de racionalitzar per entendre el que han fet i que puguin diferenciar entre si el que han fet està bé o malament des d'un punt de vista social.
Vale.
No legal. Hi ha uns estats que poden dir només el legal, com Texas, però generalment aquest és social. Llavors, què va passar amb el Jeffrey Dahmer? Tots els pèrits van dir, sí, té una patologia mental, el que difereix és amb la naturalesa. Els de l'acusació, principalment, van dir, a part de l'alcoholisme, aquesta persona, el Jeffrey Dahmer, té el que seria un patró de personalitat patològic. És a dir, les seves capacitats cognitives o volitives, que és l'estàndard legal que tenim aquí a Espanya, per dir-ho d'alguna manera, estan preservades. O sigui, és una persona que entén el que ha fet, que pot diferenciar entre el bé i el mal, però no es relaciona i no té l'empatia que la resta de persones tenim. La seva forma de relacionar-se a nivell personal i d'empatia està alterat. Però això no fa que no sàpiga o que no pogués parar de fer el que feia. Amb la defensa van dir el contrari. El que van dir és que era un tipus d'assassí on on aquesta persona no sabia quina era la diferència entre la realitat i la ficció. Deien que pràcticament tenia deliris i no sabia el que estava fent en el moment dels crims.
Podem dir, doctora, que en aquest programa i en aquesta secció avui ens hem avançat a Netflix.
Sí, certament, ho hem fet.
Sortirà un documental properament a Netflix, sobre tota aquesta qüestió.
En principi sí, és el que està publicitat, que farem. Hi han diversos documentals amb el Jeffrey Dahmer. Uh-huh. Hem de tenir una mica de cura, perquè algun d'aquests documentals o sèries que estem veient es basen en elements de realitat i de ficció. Haurem de mirar aquest documental. Jo, per aquest cas, m'he documentat amb les fonts policials que el van entrevistar i tenen alguna mica d'evidència escrita del que va dir.
Analitzarem, doncs, aquest documental quan surti a Netflix i ho farem, com sempre, amb la doctora Rosa Vinyes, que ens acompanya cada dimarts a la caravana. Si cal, li volia preguntar, perquè ens deia en aquest documental, o bé, hi ha proves documentals, vaja, de certes entrevistes a Jeffrey Dahmer. Per què una persona com Jeffrey Dahmer accepta ser entrevistada? Precisament per la vanaglòria que dèiem abans?
En aquest cas no sé si era la vanaglòria. Per molts altres assassins en sèrie, sí. Això sí que té que veure. I a més el que trobaràs és que d'una entrevista amb una altra poden donar informacions inclús contradictòries o per fer-los quedar una mica millor. Per això trobem tanta diferència d'un documental amb un altre d'aquestes persones. En el cas del Jeffrey Dahmer, aquestes entrevistes estaven fetes en el context del judici. Llavors, el primer va ser el policia que el va arrestar, que va deixar el testimoni complet, que va escriure un llibre. I el segon va ser el Robert Ressler, quan estava, d'alguna forma, actuant com a assessor de la defensa en el judici del Jeffrey Dahmer. No va anar a testificar, però el va avaluar. I llavors el que volia saber és, segons ell, per què ho havia fet i com ho feia.
Jo crec que entrem en un debat, ens queden molt pocs minuts, però moltíssima gent que ens pugui estar escoltant, entrem en un debat d'aquells que es podria fer etern, i és que tots partim de la base que la presó és el que és, perquè entenem la presó com a reformatòria del caràcter d'una persona, perquè no segueixin produint crims un cop se surt de la presó. En els casos d'assassins en sèries, són reformables?
Sí, m'haguessis preguntat en el cas del Jeffrey Dahmer, t'hagués dit que no. No, perquè amb alguns d'aquests la gratificació és tan important i veuen tantes coses per no deixar de fer-ho que senzillament no ho deixen de fer. I aquest és un debat que generalment teníem quan fèiem aquests estudis d'homicidis. Llavors, és un problema real. És a dir, quan tens algú amb aquestes característiques, que el tens a la presó, que no té interès de canviar, i que d'alguna forma el que l'excita sexualment és l'amor d'una altra persona, llavors les presons es troben amb una tasca molt, molt, molt difícil i es poden inclús trobar amb un altre problema, que és si compleixen condena i els tenen i tenen que sortir fora de la presó, què fas amb aquestes persones?
Quina condemna va ser la de Jeffrey Dahmer?
La condemna va ser life sentence, és a dir, cadena perpètua, però el van matar els presos de la presó 3 anys després.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Avui hem analitzat el cas de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, aquest crims o gairebé, ho fem cada dimarts, amb la doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminòloga. Per cert, tenim cas per la setmana següent?
Sí, en principi sí. En principi, volia parlar d'un altre cas dels Estats Units, també, curiosament, de l'estat de Wisconsin, no sé per què. Però és un cas que hi ha hagut un documental, és un gairebé cas, que hi ha hagut un documental que es diu, que és molt interessant, que es diu Beware of the Slenderman. I és de dos nenes de 12 anys que van intentar matar amb una companya seva de l'escola.
De 12 anys?
12 anys. I va també hi haver-hi un judici bastant preocupant, va ser molt mediàtic i va portar moltíssim debat respecte a la influència dels medis socials, la malaltia mental en joves, que ara és un tema que està molt de moda, especialment amb la pandèmia. I després sobre què fer en aquests casos i com tractar-los.
Doctora en psicologia i criminòloga, moltíssimes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies.